Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Parlàvem avui a l'informatiu i la setmana passada el jutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, segueix acusant de terrorisme protestes del Tsunami Democràtic i el CDR durant el procés, intentant esquivar d'aquesta manera la llei d'amnistia, que és a punt per al debat i posterior aprovació al Congrés dels Diputats, intentant imputar també d'aquesta manera polítics com Carles Puigdemont o Marta Rovira. A més, pel broc gros, el magistrat també hi veu indicis de delicte terrorista en el concert que els Amics de les Arts, Doctor Prats, Gertrudis, la companyia elèctrica d'Armau als Catarres van fer davant 100.000 persones a la plaça Universitat de Barcelona, un acte en jornada de reflexió, però que la mateixa Junta Electoral Central aleshores va rebutjar prohibir en no demanar-se el vot per cap opció política. Però què és i què no és terrorisme i, sobretot, com s'hi ha jugat políticament i judicialment amb el terme? Per parlar-ne de tot plegat, podem saludar a aquesta hora Robert Manrique. Ell és assessor, com saben, de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme i víctima de l'atemptat d'Hipercor. Senyor Manrique, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia, Keia.
Robert, quin us creus que s'està donant els últims anys el terme terrorisme?
Malauradament s'està banalitzant el que va ser el terme de terrorisme com a tal i, per desgràcia, n'hi ha gent que està utilitzant-lo doncs, per, anem a dir, com per atacar el que poden ser diferents ideologies, el que poden ser qüestions simplement de criteris personals o col·lectius, però evidentment, jo ja porto molts anys, jo i algunes víctimes, tampoc totes, malauradament, no? Però a mi m'agradaria que quan es parla de terrorisme i es comparen altres qüestions, comparant-les o posant-les al mateix nivell que el que és el terrorisme com a tal, m'agradaria que algú es plantegés si era el mateix, doncs, què sé jo, no sé, tancar una carretera, tallar una carretera o tallar un aeroport o què sé jo, els accessos a un lloc públic, si es pot comparar, per exemple, doncs, el que va succeir a Hipercor, o si es pot comparar a disparar tres trets al clatell d'una persona totalment innocent. És a dir, s'estan posant en una mesura qüestions que jo entenc personalment que no tenen res a veure. És que si hem de parlar d'això, a mi em ve a la ment moltíssimes imatges de col·lectius, de treballadors, de miners, de gent amb altres indrets de l'Estat, que protestaven i tallaven carreteres i fotien pneumàtics cremant a meitat de la muntanya. I mai ningú ha dit que fos terrorisme. Per tant, a mi em sembla que, desgraciadament, s'està utilitzant la paraula terrorisme amb una, anem a dir, amb una banalitat que desmereix i fins i tot minimitza el que realment és el terrorisme.
Entenc, Robert, que totalment en contra doncs, de la decisió de Manuel García Castellón, eh?
Home, evidentment. Però és que ja no és només que ho digui el jutge García Castellón. És que, aviam, jo ara parlo de memòria, no? Però jo recordo la llei 32/99, que va ser la primera llei extraordinària per a assistència o solidaritat amb víctimes del terrorisme, que textualment, ho diria en castellà, diu algo així com és víctima del terrorisme tota aquella persona que sufre daño físico o psicofísico derivado de acciones perpetradas por persona o personas integradas en grupos o bandas armadas o que intentan alterar gravemente la paz ciudadana. Si aleshores el fet de tallar els accessos a un aeroport o tallar, què sé jo, una carretera o aquest tipus de coses es compara amb terrorisme, quanta gent no està alterant la pau ciutadana constantment amb manifestacions, amb altres tipologies de contactes que possiblement si podrien ser aldarulls, però clar, posar-lo com a terrorisme, jo no sóc advocat ni sóc jutge, sóc simplement l'ex-assessor de l'abogat, no? Però són 35 anys de feina amb aquesta tasca i he vist moltíssimes actituds i moltíssimes activitats que estan molt pitjors, però molt pitjors, del que hagi pogut passar ara, no? I malauradament doncs sembla que, bueno, doncs això, el que dèiem abans, terrorisme per algun jutge és tot allò que a ell no li agradi, punt, ja està. Malauradament funciona així aquest país ara mateix.
Per mi és important, eh? Per les víctimes, què implica tot plegat? Què implica que es parli i es banalitzi la paraula terrorisme en aquests termes?
Bueno, bé, aviam, depenent de quines víctimes. Agraeixo el fet de poder explicar quan diguem què en pensen les víctimes. Evidentment, jo no estic parlant, ni mai he parlat, ni mai se m'acudiria parlar en nom de les víctimes, perquè les víctimes cadascuna podem tenir el nostre criteri i és tan respectuós un com l'altre. Vull dir, el que cada víctima pensi és independent del que pugui passar la víctima del costat, no?
Doncs deixa'm
Però, clar,
rectificar,
sempre
Robert.
es posa
Per una
que...
víctima com tu,
No,
què
no, no, no,
significa?
a mi que referir que es parla sempre de el que pensen les víctimes o no, si les víctimes poden pensar el que ens roti. El que passa que, malauradament, n'hi ha gent que s'ha erigit, no sé qui hagi donat el dret, però bueno, allà ells, n'hi ha gent que s'erigeix, fins i tot gent que no és víctima del terrorisme, creuen tenir la representativitat d'aquest col·lectiu. Per exemple, si li preguntem ara mateix a les víctimes del terrorisme dels atemptats del 17A, algú li ha preguntat amb aquestes víctimes, que són 500, poca broma, sentència i sumari parlen de 500 persones afectades. A qualsevol ha preguntat què en pensen de, per exemple, el que diu García Castellón? No. Però, bueno, però aleshores sembla que les víctimes piensen tal o qual. No, ja, siguem realistes. Conec milers, i no dic centenars, dic milers de persones afectades pel terrorisme. I us puc dir que ara mateix, amb el tema de García Castellón, n'hi ha víctimes d'ETA, víctimes del Grapo, víctimes de l'extrema dreta, víctimes de Terra Lliure, víctimes de terrorisme jihadista, que no entenen gens ni mica què està passant. És a dir, estan totalment fora de lloc pensant aquest jutge se li ha anat al cap. És que no pot ser que es pugui dir que un concert de música resulta que també és un acte terrorista. De veritat, ja n'hi ha prou. O sigui, si n'hi ha víctimes que ho pensen, allà elles sabran per què i quines prioritats tenen o quins criteris polítics o partidistes poden tenir. Però, evidentment, el conjunt de les víctimes ningú ens ha preguntat. Per tant, a la resposta a la teva pregunta, ens fa mal. Ens fa mal que n'hi hagi gent que diu això en nom nostre sense tan sols ni tan sols consultar ni menys conèixer-nos, que ja té nassos el tema.
Per tot plegat, o a raó de tot plegat, com saps, Robert, que va seguint la política del país, seguint les negociacions sobre l'amnistia. Ho dic perquè Junts a dia d'avui segueix negociant o segueix apretant per tot plegat perquè aquesta amnistia inclogués les persones imputades per terrorisme. Estem jugant amb una línia molt perillosa?
S'està jugant amb una línia molt perillosa des del moment en què s'implica amnistia, terrorisme, alliberament, indults. A mi, quan estem parlant d'aquesta temàtica de l'amnistia com a tal, no és el mateix nivell, ho tinc que aclarir, però jo recordo quan als anys 90, allà pel 1995-96, el govern del Partit Popular va indultar a terroristes de Terra Lliure condemnats. I la raó va ser en pro, i ho dic en castellà perquè és el que van dir en aquell moment, en pro de la normalització de la vida social en Catalunya. I no va passar res. I no va passar res. Evidentment, moltes víctimes a Terra Lliure estaven emprenyades, lògicament. Estaven traient al carrer a la gent que els havia fotut la vida en l'aire. Ara la pregunta és, de veritat, aquesta gent que ara estan acusant de terrorisme, polítics i agents socials, de veritat han fotut la vida en l'aire a algú? De veritat han fet mal a algú? De veritat han posat una motobomba en l'oficina de l'INEM el 25 de maig del 92 deixant 40 ferits? Que no? Doncs aleshores, aquestes comparatives, a mi que a nivell polític ho vulguin discutir, ho vulguin pactar, a mi em sembla perfecte, perquè els polítics fan la seva feina. Ara bé, també hem de tenir memòria i hem de pensar que fa 30 anys no gaire enrere va passar una situació molt similar i ningú va dir res. És el mateix que el dels concerts que comentaves fa una estona. Jo l'altre dia, quan llegia la informació del jutge García Castellón, em venia a la ment, pensava, amb el concert que vam fer, i això ho tinc claríssim, el 19 de març de 1992, un concert pro víctimes del terrorisme per ajudar a les víctimes del terrorisme, on, per exemple, va actuar, entre d'altres, la companyia elèctrica d'Arma. I ara ve aquest jutge dient que la companyia elèctrica d'Arma són uns terroristes per haver actuat en un altre concert. És que, de veritat, és que no entenc res. El que passa és que aquest país, crec sincerament, que amb el tema de terrorisme es barreja tot i es banalitza tot de tal manera que penso que molta gent ha perdut la memòria o simplement no els interessa, per criteris personals, no jurídics, personals, no els interessa tenir aquesta memòria.
Més qüestions sobre la taula. Saps que ha generat molta polèmica les darreres manifestacions a Euskadi en defensa del retorn dels presos d'ETA a Euskadi. Hi estaries d'acord amb tot plegat?
És que, evidentment, hem de veure realment aquesta manifestació que es va fer l'altre dia. En realitat, què és el que es demanava? N'hi ha mitjans de comunicació que diuen que se pedia la posta en la calle, la liberació de los terroristes. N'hi ha d'altres que diuen que el que es demanava era l'apropament. Si estàs demanant l'alliberament, això la llei et diu que no. Per tant, no pots demanar a algú que la llei diu que no. Però si estàs demanant l'apropament, però si fa 30 anys que s'estan apropant terroristes a casa seva, quin és el problema? Si jo et puc dir que, igual que jo ho penso, n'hi ha moltíssimes víctimes, que pensem, sobretot víctimes d'ETA, en aquest cas, que som les més afectades, que a nosaltres, el fet de que el terrorista estigui prop de casa seva o estigui a 1.000 quilòmetres de casa seva, no ens interessa, no ens importa. El que ens interessa i ens importa és que estiguin a la Garjola fins a l'últim dia de condemna. I la condemna la poden complir a Canàries, la poden complir a Bilbao o la poden complir a la Corunya. Que la compleixin on vulguin, on els hi portin, però això ho diu la llei. Aleshores, si algú diu, és que l'altre dia s'estava pidint l'acercamiento, pues perfecte, que ho demanin, és legal, és legal. No, és que l'altre dia exigien la liberació, no, alto, poca broma, la liberació no, perquè tenen una condemna que complir, punt, ja està. Clar, aquí tot depèn del viatge, del punt de vista de la gent quan volen saber què és el que es demanava amb aquella manifestació. Repeteixo, es demana l'alliberament? Home, no pot ser, perquè han de complir una condemna. Ara, evidentment, cadascú pot demanar el que vulgui, però demanar coses que la llei ja les prohibeix és complicat. Ara, estàs demanant una qüestió que la llei ho permet i que, repetiu, fa més de 30 anys que s'està portant a terme? Jo no li veig cap problema, que demanin l'apropament i que demanin el que vulguin. Evidentment, hem de pensar una cosa, i jo com a víctima d'ETA ho tinc molt clar. Tant de bo, la gent que es manifestava l'altre dia ho haguéssim fet fa 30 anys perquè ETA plegués, o 35 anys o 40 anys enrere. No ha estat el cas, però ara tenim la gran sort que la banda terrorista ETA ja no existeix. Ha fet molt de mal, ens ha destrossat la vida a moltíssima gent, però no hi haurà ningú més que sigui víctima per culpa d'ETA. I això és positiu. Per tant, escolta, que demanin el que vulguin. Ara bé, si es demana una cosa que està dintre de la llei, cap problema. Si es demana una cosa que és il·legal, ja s'ho faran. Evidentment, jo estic més d'acord amb l'apropament que no pas amb l'alliberament. I més si l'alliberament és abans de temps.
Ara que estem parlant de la banda terrorista, deixa'm preguntar-te, Robert, si has pogut veure aquest documental que també va aixecar certes ampolles que va fer Jordi Évole, sobre Josu Ternera.
I tant que l'he vist. I a més, tinc que agraeixer públicament que en Jordi em va trucar per veure'l abans de l'estrena a Sant Sebastià. El vaig veure tot just, a més, amb la Rosa Lluch, la filla de l'Ernest Lluch, víctima mortal d'ETA. I, evidentment, ho vaig dir al primer moment, quan la vaig veure, perquè jo no opinaré mai d'alguna cosa que no he vist, no com altres 500 persones que opinaven en contra del documental abans de veure'l. Però jo, que un cop l'he vist, vaig poder opinar, i, evidentment, en cap moment s'està blanquejant a ETA. Al contrari, és que crec, fins i tot va haver una víctima, que vam estar veient junts després, i em deia, textualment deia Robert, diu, és que queda ben clar que el més tonto de cada poble estava a la banda terrorista ETA. O sigui, fins i tot jo crec que aquest documental mostra, a qui ho vulgui veure, mostra el nivell intel·lectual, el nivell moral, el nivell de què diria jo, de personalitat excloent per part de la immensa majoria de membres de la banda terrorista ETA. O sigui, Santiago Josu Ternera realment et demostra fins a quin punt el sectarisme i la manca d'ideologia coherent que pot haver dintre d'una banda terrorista. Per tant, torno a dir-ho, de blanqueig d'ETA, res, en absolut. I me n'alegra saber que després d'haver vist el documental, aquestes 500 i escaig de persones que van fer un manifest en contra abans de veure'l, algunes, no totes, malauradament, però algunes han rectificat, han canviat d'opinió i han dit públicament que, evidentment, ese documental no blanquea a ETA. Bueno, mira, les coses s'han d'opinar quan es veuen. És com parlar de terrorisme, parlar en nom de les víctimes del terrorisme com a col·lectiu, quan fins i tot no s'ha patit mai un atemptat. No es pot fer, no es pot permetre.
I per últim, ja que tenim amb nosaltres, Robert, sí que m'agradaria preguntar-te, Robert Manrique, com sabeu, és exassessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme, víctima de l'atemptat d'Hipercor. No valoraré ara tota la seva història, que és llarguíssima i segurament la podeu llegir en moltíssims llibres i en moltíssima documentació, però en Robert Manrique, com sabeu, va anar buscant una per una totes les víctimes de l'atemptat d'Hipercor. S'ha implicat sempre en l'atenció de la víctima per terrorisme fins al 17 d'agost del 2017, on també s'hi va implicar per aquell atac terrorista jihadista en aquell cas. Robert, a dia d'avui com està l'atenció a la víctima de terrorisme al nostre país?
Ai, quanta estona ens queda? És molt llarg. Mira, et podria dir que malauradament, per resumir-ho molt ràpid, malauradament, amb els atemptats de l'agost del 2017, del Canar, de Rambles, de Zona Universitària, de Cambrils, d'Olèrdula, Subirats, s'han comès les mateixes errades que es van cometre amb l'11M, que d'aquí dos mesos farà 20 anys, i les mateixes errades que es van cometre a l'atemptat, doncs, què diria jo, de Vic, de l'any 90, d'Hipercor, dels anys 80, del Papus, de l'Escala, dels anys 70. És a dir, n'hi ha molta normativa encara que modificar, n'hi ha molta feina a fer amb l'assistència real a la víctima, que ja anomeno, o que anomenem nosaltres amb l'equip, la víctima desconeguda, la víctima que ha patit un atemptat terrorista, però que no ha tingut un suport polític o partidista, que som la immensa majoria que no hem tingut aquest suport, perquè evidentment no estàvem ficats en aquests temes, o perquè no ens podien utilitzar, com malauradament altres víctimes sí s'han deixat utilitzar. Aleshores, em dius, què queda per fer? Home, doncs, evidentment, mira, a nivell de Catalunya estem ara estudiant un protocol d'assistència post-atemptat a víctimes del terrorisme, que ja toca, però no tenim encara una llei autonòmica de víctimes del terrorisme, com n'hi ha en altres llocs de l'Estat. No tenim encara la reobertura de l'oficina d'atenció a víctimes del terrorisme, que va funcionar l'any 2010 i part del 2011 i es va tancar després. Ens imaginem els familiars dels 16 assassinats de l'agost del 17, més els 345 ferits que estan a la sentència, més les 123 persones que estan en els 68.000 folis del sumari i no estan a la sentència. De veritat, ens imaginem que estarien tan abandonades com estan per part de l'administració, sobretot l'administració competent, que és el Ministeri d'Interior? Ens imaginem com abandonades que haguessin estat si aquesta oficina hagués estat funcionant? Jo garanteixo que no haguessin estat abandonades gens ni mica. Tenim víctimes de més de 30 països diferents. Ara no fa gaire, el dia 13 de desembre, es va adquirir la fermesa amb la sentència del maig del 2021. Ara és quan el Ministeri d'Interior diu que ha de contactar amb les víctimes. I mentrestant han estat 6 anys i mig sense atendre-les. Jo tinc una documentació de la sentència mateixa estudiada, i amb això acabo, on de l'any 2000, a la sentència del 2021, apareixien més de 50 víctimes que textualment deia no consta informe sanitari. De veritat, l'Estat no ha buscat per saber com estaven 50 víctimes 4 anys després dels atemptats? Això està documentat. Per tant, em resumeixo molt ràpid, queda molta feina encara per fer amb l'assistència a les víctimes del terrorisme anònimes, que som el 99%.
Ja, sí, per últim, perquè em deies això i em quedava una mica frapat, em deies que l'oficina va tancar el 2011. Primera, per què? I dos, a dia d'avui segueix tancada?
Bé, doncs mira, es va crear el 2010, el març-abril del 2010, amb la consellera Tura, el conseller Vallès i el conseller Saura, i quan em va haver el canvi polític a Catalunya, el novembre d'aquell mateix any, el 2010, van decidir, els dirigents de la Generalitat, van decidir, per les retallades, doncs tancar aquesta oficina. Bueno, els que estàvem en aquella oficina no ens hem desvinculat mai de l'assistència a la resta de víctimes. És a dir, hem estat sempre intentant ajudar a qui hem trobat o a qui ens ha localitzat. Però, malauradament, aquesta oficina continua tancada. Des del 2011, aquesta oficina no s'ha tornat a reobrir. Quan estem amb altres històries, que a mi em semblen perfectes, però no ens podem oblidar que a Catalunya som milers de persones víctimes d'atemptats terroristes. Torno a dir-ho, si l'oficina aquesta hagués estat oberta el 2017, et puc garantir que les traves, que diria jo, els pas a les rodes que ens hem trobat quan la UABAT existia, que vam tenir que tancar fa un any, per cert, per això deia ex-assessor, hem tingut que tancar perquè tampoc tenim recursos per continuar la tasca. Però si nosaltres, amb aquest poc temps, amb aquests 5 anys, del 18 al 23, hem localitzat a 255 persones, a mi em fa vergonya llegir un comunicat del Ministeri d'Interior del 21 de desembre passat, en la qual diu que tenen que hablar con 200 víctimes. Què vol dir? I la resta no. Com funciona aquesta història? Que ens estem parlant de 500 persones, no només de 200. Aquesta tasca s'hagués pogut portar a terme, i entenc que es podria portar a terme encara, si es tornés a reobrir aquesta oficina i fos la Generalitat de Catalunya la que localitzés en aquestes persones. I et faré un comentari que, bueno, ens tirarem al jardí ja de ple. Malauradament, la llei de protecció de dades ens impedeix contactar amb les víctimes, que sabem on viuen, quin telèfon ho tenen i quin correu electrònic tenen. No podem contactar perquè la llei de dades ho prohibeix. Però qui sí que ho pot fer és l'administració, tant l'estatal com l'autonòmica. A què esperen a fer-ho? Aquesta és la pregunta.
Doncs ens quedem amb aquesta pregunta. Exassessor de la Unitat d'Atenció i Valoració d'Afectats per Terrorisme a la UABAT i víctima de l'atemptat d'Hipercor, i si em permets també, amic Robert Manrique, moltíssimes gràcies, una abraçada, que vagi molt bé.
T'ho permeto? Absolutament. Gràcies, amic. Una abraçada forta a tots. Adéu. Adéu, adéu.
Ràdio Estel.